No, no, acabem de visualitzar gent molt rica menjant pit de pollastre i petit suís,
No, però conforme... Ara. Raimon sempre és benvingut.
Compres un poquet?
Sempre és benvingut. No, aquesta gent no compra un poquet, compra moltíssim. Perquè a més tenen neveres d'aquelles americanes enormes. No?
Sí, les que treuen que se'ls hi fa malbé la meitat del menjar i llavors l'han de tirar.
És igual.
Però no passa res, no són diners.
No, no és problema. No. No, però estava pensant, aquesta gent ho deu tenir tot delicat. Aniran al club del gourmet del Corte Inglés o alguna cosa?
No. Aniran a la secció...
A la secció Gourmet de Cabrau.
Gourmet de Cabrau, que també té.
Cas de que existeixi, no? Doncs...
Sempre existeix.
Sempre existeix.
Perquè home, tot també és de qualitat a Cabrau.
Gràcies.
No li cal Club del Gourmet.
Tens tota la raó. Tota la raó del món. Molt ben reconduït, Joan. Això... On estàvem? Ah, sí, la cistella. La cistella Cabrau, que regalem cada setmana. Ja sabeu que aquesta setmana tenim una cistella amb productes de proximitat DOCP i IGP. Val? Denominació d'origen i l'altre no sé què és. Ah, sí. IGP és procedents de petits productors i cooperatives agràries de Catalunya. Veig poca sigla per tanta història, però bueno, és això. Arròs del Delta de l'Ebre, mongeta del Canxet, avellana de Reus, oli de les Garrigues, quatre tipus d'olis i després dos tipus de vi, un rosat, fantàstic, i un blanc.
Jo, mira, amb els vins, clar, ara t'ho diré tot, amb els vins, les mongetes del Canxet i l'oli...
Feliç.
Faig.
Ets feliç. No necessites que ningú et vagi a fer la
compra. No.
Una cistella Cabrau ho tens. Doncs cada dia us fem una pregunta, cada setmana podeu participar en aquesta sorteig de la cistella Cabrau i cada dia la pregunta, home, avui la pregunta jo crec que estem d'enhorabona perquè ja tenim president al Parlament de Catalunya. Va quedar triat i elegit i nomenat Josep Rull com a president del Parlament de Catalunya. També hi ha garces al Parlament de Catalunya, estan per tot arreu. Això ja ho tenim, però hi ha molt tipus de president.
Sí.
Moltíssims presidents. Tenim el president de la Generalitat, president del Govern, president del Parlament, president d'una comunitat autònoma qualsevol, diputació.
Sí.
Això a Castelló ho tenim molt
present. Sí.
President d'una empresa, no, d'Endesa o el que sigui, d'un club esportiu, tenim el Jan, el bo d'en Jan Laporta com a gran exponent, president d'una fundació,
també,
per exemple, avui parlaràs amb el president d'una fundació,
sí.
que a la part de la parada solidària, president d'una junta,
per exemple.
President d'Escala, que és una de les variants, etc.
Tots els que t'agrada, eh?
A mi no. Ah, ho dius de... M'estaves buscant, no? I és que, perdona, parèntesi, el que no entenc de les reunions d'Escala i en general de les reunions és a dir, no cal que tothom opini de tot.
Estic amb tu, Rafa.
No us sembla que la gent opina massa?
Per sobre de les seves
possibilitats. Al col·legi també passa. Tu vas a una reunió de pares?
Tothom diu la seva. I a més es repeteixen entre ells, però tothom ha de reiterar el que ha dit l'altre. Si un ja ho ha dit, no cal que ho repeteixis.
Exacte, Judit. Mira, una persona assenyada.
Gràcies.
És que és brutal, és que repeteixen massa les coses. Jo ja fa molt que
no. Estàs dient el mateix que la Judita?
És veritat.
Val.
Però això no és una reunió, és un programa de ràdio. I s'han de dir coses.
Va.
Escolteu, la pregunta, per tant, del dia és... De què t'agradaria ser president?
Bona aquesta.
De totes les variants que t'he donat...
M'agrada.
De totes les variants que t'he donat, de què t'agradaria ser president? Fundació, club esportiu, el govern, el Parlament... Mira, Josep Rull ha alcançat el seu somni. Però... No teniu alguna aspiració com a presidència? Què us agradaria presidir?
Què dir-te? No, presidenta, no sé.
Amics de la Garça?
Amics de la Garça. Home, presidenta d'associació Amics de la Garça.
Amics de la Garça. Sí. Macarra, no? Algo així.
Mira, jo com a presidenta d'algun festival, alguna cosa de música...
Alguna cosa de música cultural... Presidenta del Liceu, per exemple, de la...
Home, del Liceu no és ben bé el que m'estava imaginant.
Però ho pots transformar.
Clar.
Tu com a presidenta...
Podria transformar el Liceu.
Pots entrar al Liceu i dir, no m'agrada res del que feu aquí.
I fan espectacles també, eh?
Ja ho sé, ja.
Vull tot, que sigui tot alternatiu. Vull que sigui tot Antonia Font.
M'estava imaginant més un festival...
Antonia Font.
Ah.
Primavera, alguna cosa així.
Ja. Yeah.
Però local, sempre local, eh?
Tot local.
És igual. President d'algo.
El que podries fer, Judit, és fer-te presidenta del Liceu i convertir-lo en el Primavera Sound i després fer-te president del Primavera Sound i convertir-te
en el Liceu.
En el Liceu,
uau. Jo ho estic veient, això.
Sí.
Val? Jo la idea que t'ho regalo.
Sí.
I tu què? Què vols presidir, Joan? Et dona igual.
Sí.
Tot el que sigui poder, no? Però sí, Estats Units, per exemple.
El programa.
El programa, no, home, se queda cool, se queda cool. Tu cap als Estats Units, que necessiten allà una mà ferma.
Massa, massa hamburguesa.
Hi ha un film... Bueno, és igual, ja te'l portaré un dia, al Foro Cotxes. És molt graciós parlar. Ja te'l portaré. Bueno, respostes, sisplau. Què us agradaria presidir? De què us agradaria ser president? Ja tenim president del Parlament. Doncs jugueu amb nosaltres. Doneu imaginació. Respostes al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Pep Guardiola diria 6. No ho faré tan llarg. 663-99-30-62. Participeu amb nosaltres, animeu-vos i divendres sorteig de la cistella Cabra.
Vinga, doncs així de fàcil. Escolta, nosaltres que anem a publicitat i de seguida saludem a Eulàlia Vidal, professora del Departament de Nutrició Humana i Dietètica i Farmàcia de la Universitat Blanquerna Ramon Llull per parlar d'alimentació vegana. Ha dit en Rafa abans pel grup de WhatsApp, ha arribat la del sàndwich? Sí, sí, ha arribat la del sàndwich.
Ràdio Estel.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Una setmana a Voramar per 600 euros.
A Blanes, la Costa Brava.
Una setmana per 600 euros.
Un bungalou davant del mar per 600 euros.
Voramar, càmping familiar, 653-555-559.
Truca ara.
Només per estades fins al 7 de juliol. I per escoles, també Voramar.
653-555-559.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscan, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Operació Sant Vits, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
9 minuts que passen de les 10 del matí. Mireu, avui volem parlar-vos de l'alimentació vegetariana. Aquest tipus de dieta, recordem que exclou la carn i el peix, però que pot incloure altres productes d'origen animal, com els ous, els làctics, depenent de les variants de la dieta que segueixi. Aquesta dieta es basa principalment en el consum de fruites, verdures, cereals, llegums, fruits secs i llavors. Tot i els beneficis que pot oferir per la salut i el medi ambient, l'alimentació vegetariana pot generar fins i tot alguns dubtes. Algunes de les qüestions més comunes comuns inclouen la necessitat de planificar adequadament els àpats per garantir una nutrició equilibrada i la dificultat també de trobar opcions vegetarianes en certs entorns socials o fins i tot culturals. Per parlar-nos de tot plegat, ja podem saludar un cop més des d'aquest estudi de Ràdio Estel a Eulàlia Vidal. Ella és professora del Departament de Nutrició Humana i Dietètica i Farmàcia de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Eulàlia, què tal? Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
Eulàlia, jo he tractat de fer-ho, però segur que tu ens pots precisar una mica més, perquè normalment quan volem definir què és una dieta vegetariana, diem aquella que no porta carn ni peix.
Sí,
i ens quedem tan amples.
Sí, sí, sí. No, a veure, en principi ara hi ha definicions com molt clares i, per tant, si anem llegint diversos documents, jo crec que quan s'escriu ja s'està precisant moltes coses. Per exemple, una dieta vegetariana inclou diferents tipus de dieta. És veritat que totes elles exclouen els aliments d'origen animal, exceptuant el que és la llet, els làctics, no? Llet i derivats, ous i mel.
I mel, també.
I mel. Per tant, dintre d'aquestes dietes vegetarianes, en diem, per exemple, vegetarianes estrictes, quan realment és una vegana, que realment no porta cap d'aquests tres que he comentat. En diem ovo-lactio, en el cas de que realment aporti doncs, làctics i ous, o bé simplement ovo-vegetariana, perquè la llet no, i els derivats no la tenen, però els ous sí. Per tant, jo crec que quan parlem de dieta vegetariana, ara, en aquests moments, tenint en compte que hi ha una població creixent que segueix aquest tipus de dieta, cal concretar de què estem parlant, no? De si és ovo-làctia, si és vegana, si és ovo-vegetariana, i ja està, simplement per saber de quina dieta estem parlant.
De seguida entrem a analitzar aquesta dieta vegetariana, quins són els seus beneficis, què no, què cal desmentir d'una dieta com aquesta, o què cal reforçar. Abans, però, Eulàlia, ara em deies, és una dieta que està en creixement. Si una cosa està en creixement, segurament és perquè està de moda. I si una cosa està de moda, hi hem de començar a fer aquell ui, no?
Clar, no, en aquest cas sempre hi ha una part molt petita, o gran, no ho sé, que és moda. Però sí que és veritat que la dieta vegetariana, com tal com la coneixem, fa molts anys que existeix. Vull dir, anys vol dir milers de... Vull dir, és una dieta totalment normalitzada i normal. El que passa que sí que és veritat que la gent que la segueix ha tingut diferents motius, que poden ser, doncs, religiosos, poden ser ètics, no?, respecte als animals, poden ser filosòfics, poden ser... El que passa que sí que és veritat que ara hem entrat en dos terrenys més, que és el de la sostenibilitat i la protecció pel medi ambient, i per això estem doncs, dient que els aliments d'origen animal doncs, s'han de reduir. I després potser sí que hi ha un percentatge de moda, però també és veritat que està relacionada amb temes de salut. Molts estudis posen de manifest que una dieta vegetariana té beneficis en temes de diabetis, en tema de càncer, en tema de patologia cardiovascular, en tema d'obesitat, però ha d'estar ben planificada. És a dir, hi ha gent que fa dietes vegetarianes i té sobrepès, i gent que fa dietes vegetarianes, perquè, clar, al final, greix en pots prendre, vegetal, d'acord, però el greix hi és, no? Al final, carbohidrats dels cereals, dels llegums, clar, amb excés també és un problema. La sal, doncs, ningú et diu que no la puguis prendre. Per tant, jo crec que més que moda, està clar que aquestes són dietes que la gent, quan les fa, és per un motiu, i són tots motius molt respectables, excepte potser el de la moda, no? Que fer una cosa per fer-la pues, no té molt sentit, però bueno...
Sí, com sigui, però, Eulàlia, segur que té alguns mites, la dieta vegetariana. Quins són els mites més que més reforcem i que no són reals?
Clar, a veure, mites, jo penso que és com tot amb els aliments. El desconeixement del que realment suposava fer aquest tipus de dieta ha fet que tots entréssim en aquell discurs de, clar, li faltarà ferro, li faltarà calci, li faltarà omega 3, li faltarà proteïna, li faltarà... Però la ciència evoluciona i hem anat veient que doncs, la proteïna es pot realment cobrir amb aliments d'origen vegetal. Hem vist que anèmies poques en veiem, vull dir que, no, que es poden cobrir perfectament, els omega 3 exactament igual. Potser l'única és la vitamina B12, però aquests mites que teníem de que la dieta vegetariana és molt deficitària, no, això s'ha vist que no és així,
tant,
perquè es poden cobrir aquestes necessitats.
Per tant, deia, no hi ha res que trobem a la carn, ja sigui de peix o no, però no hi ha res que trobem a la carn que no puguem suplir a través de verdura, de fruita?
És a dir, el que em dius és que si hi ha algun nutrient a la carn, que no la trobem en aquests aliments d'origen vegetal. La vitamina B12. És a dir, el ferro és veritat que la carn en té molt, però també s'ha vist que hi ha aliments com són doncs, vegetals de fulla verda, per exemple, els llegums, i que sí que és veritat que s'ha de planificar ben planificada. Si vols, després faig un matís sobre això, però ara et contesto. És la vitamina B12. La vitamina B12 és una vitamina que també és veritat que la ciència evoluciona i que ara estem veient que la nostra microbiota, que són microorganismes i que, per tant, sintetitzen B12, algú podia dir, bueno, doncs si tens una molt bona microbiota... Bé, de moment això encara no hi ha evidència. És a dir, jo, davant del dubte, no costa res prendre's una vitamina B12, que estem parlant d'una vitamina que és hidrosoluble, que és molt difícil fer un excés i un acúmul d'aquesta vitamina, i, per tant, no costa res fer-la. Sí. És l'única que sí que es recomana donar, com a forma de complement alimentari.
Ja, sí, Eulàlia, em deies... per seguir una bona dieta vegetariana, cal que una bona dieta, jo crec que vegetariana o no, ha d'estar ben planificada.
Exacte.
Què vol dir ben planificat?
No, ben planificat és que com que nosaltres sabem, no et diré perfectament, però sabem quines són per sobre les necessitats de calci, de ferro, de vitamines, minerals, de proteïna, doncs amb tot això que sabem, la gent i la gent experta el que ha fet és repartir els grups dels aliments per assegurar i garantir que nosaltres cobrim aquestes necessitats. I aquesta, diguéssim, planificació és el que en diem nosaltres alimentació saludable. I com es fa? Doncs es fa de manera diària i de manera setmanal. Què vull dir de manera diària? Doncs que cada dia ha d'haver-hi una sèrie de grups dels aliments. Sempre ho diem, l'esmorzar, doncs un farinaci, no? Una fruita, un làctic, en aquest cas si és ovolàctia. Si no, es pot cobrir amb una beguda vegetal, que a vegades n'hem parlat. A l'hora de dinar, el plat saludable ha d'estar igual. És a dir, un 50% d'hortalisses, verdures, una quarta part o un 25% d'aquests farinacis que tenim els cereals, tenim els llegums, i aquest altre 25% que sempre diem peix, carn i ous, en aquest cas si és ovo, làctia, sí que es pot cobrir amb formatge i ous, però si no tenim els llegums, tenim el tempeh, tenim el tofu, tenim el saïd, és que tenim, hi ha molts aliments que poden arribar a cobrir el que és la proteïna, amb dietes, doncs, vegetarianes.
Abans m'ho deies, un altre tema són els àcids grassos. Estem parlant de l'omega 3, per exemple.
Sí.
Com els podem incorporar sense consumir peix?
Mira, això, a veure, intentaré simplificar-ho i que quedi una mica clar. Jo sempre dic que quan parlem d'omega 3 estem parlant del nom que reben un conjunt d'àcids grassos, no? Això és com dir...
Jo sempre ens imaginem un bitxet i no.
No,
són diversos.
Són molts àcids grassos. És com dir... A veure, ara vaig a posar un exemple una mica absurd, però bueno, això és el Barça, no? És a dir, és un equip de X jugadors,
sí,
dels quals juguen un partit, però al final sempre n'hi ha un que és més bo que l'altre, no? Abans teníem el Messi, i per tant, un és més bo que l'altre. Doncs això passa una mica el mateix. És un conjunt d'àcids grassos, però que realment el que té una implicació en termes de salut i amb un percentatge molt alt són uns que sempre en diem, i segur que els que ens estiguin escoltant segur que els hi sona, perquè complements alimentaris n'hi ha molts, el famós EPA i DHA. Tots dos són omega 3, tots dos. I aquests són realment els que nosaltres necessitem. I és difícil aportar-los a través, diguéssim, de la dieta. Per això si parlem d'omega 3. En aquest cas, les dietes vegetarianes aporten molt omega 3, però aporten molt poc EPA i DHA. Per tant, evidentment, per això hem de ser tranquils, perquè els vegetals n'aporten, les llavors de lli, la fruita seca, no hi ha cap problema. Però sí que és veritat que l'EPA i el DHA pot arribar a quedar una mica justet. Què s'ha de fer? Un complement alimentari? No. Primer de tot, s'ha de visitar una dietista nutricionista i que valori amb la dieta que fa aquella persona si realment veu que allò serà necessari o no. Vull dir, l'únic justificat és la vitamina B12. Els omega 3 en el regne vegetal estan, vull dir que es poden prendre.
Clar, suposo que tampoc és el mateix que nosaltres seguim una dieta vegetariana que la segueixi un infant, un adolescent o gent gran. Ho hem d'adaptar en aquests casos, o dit d'una altra manera, és segur, per exemple, en el cas de nens i gent gran, que siguin vegetarians?
Sí, sí, sí. Cada vegada més hi ha més evidència de que hi ha famílies que quan tenen criatures doncs segueixen la dieta vegetariana que ells estan seguint i, per tant, ho poden fer perfectament. calen una mica d'adaptacions. Per exemple, amb nens petits es recomana que les begudes d'arròs, pel tema de l'arsènic, no es donguin. Que, per exemple, els espinacs, pel seu contingut amb nitrits, doncs que també es vigili. Però es pot fer perfectament. És a dir, fins als 6 mesos estem parlant d'una llet materna. Val? I en el cas de que no hi hagi llet materna, que hi hagi llet artificial o maternitzada, que són aquestes que van en pot, cal tenir la precaució de comprar-ne una que tingui una base, per exemple, de soja, perquè, clar, les llets d'aquestes que comprem són llets que es fan a partir de llet de vaca. A partir de l'any, els aliments es poden anar introduint de la mateixa manera. L'únic és això, que el peix, la carn i els ous, en el cas de que sigui vegana, cal anar tenint cura en el sentit de dir compensar-ho amb aliments d'origen vegetal. Però sí que es pot. Inclús, precisament ahir, sabent que venia, vaig fer una lectura, no amb dietes vegetarianes, perquè això està com molt clar, però sí dietes alternatives, que a vegades són les de les macrobiòtiques, les crudíveres, les aquestes que només mengen aliments crus, n'hi ha moltes. Aquestes sí que realment s'ha vist que poden fer dèficit. Per tant, aquestes sí que no són gens recomanables, d'acord? I dintre de les dietes vegetarianes i sobretot veganes, potser en algun moment s'ha vist que hi ha menys creixement, però no. Si es fa ben planificada, que realment assegures l'aportació de proteïna i de bona qualitat, i tots aquests elements que hem comentat, que és la vitamina B12, el ferro, la vitamina D i inclús el iode, que amb la sal iodada ja ho tenim cobert, es pot fer.
Segurament, per coses infundades, quan va arribar la dieta vegetariana a casa nostra, Eulàlia, vam pensar en mites com aquests que estem comentant, eh? No aporta totes les proteïnes que caldria aportar, etcètera, etcètera. Un cop va començar a créixer el que era la dieta vegetariana i molts ho vam començar a conèixer, la cosa es va calmar bastant. Però després va arribar el veganisme i vam pensar, això és portat a l'extrem, potser això sí que és dolent.
No, a veure, l'alimentació vegana el que fa és excloure la mel, la llet i els seus derivats i el que són els ous. Clar, en aquest sentit, aquí sí que s'ha de fer-ho de la B12. És a dir, una persona que fa una dieta ovolàctia no li cal un complement de B12, perquè els ous, tots els aliments d'origen animal tenen B12. Per tant, quan es fa una dieta i s'inclou un aliment, dos o tres, d'origen animal, no s'ha de patir per la B12. La B12 s'ha de patir per les dietes veganes.
Quan estem parlant de B12, Eulàlia, ben bé per entendre'ns, de què estem parlant?
D'una vitamina. És a dir, tenim moltes vitamines. Tenim la vitamina A, la vitamina B, que és un grup de vitamines, la vitamina C, la vitamina D, la E... Doncs la vitamina B és un grup de vitamines que hi ha 4 o 5 que estan molt implicades amb tot el que és el metabolisme energètic, que la falta d'aquestes vitamines ens pot donar una mica de cansament. Però la B12 és una vitamina que, a part d'estar implicada en molts processos, per exemple, està implicada en un procés d'anèmia. És a dir, la falta de B12 pot produir una anèmia. És un tipus de vitamina i està implicada inclús a nivell cardiovascular. També és molt important la vitamina B12. És una vitamina. Les vitamines són elements que nosaltres trobem a l'alimentació i que quan els incorporem ens ajuden a que processos metabòlics tinguin lloc d'una manera eficaç.
Clar, consells pràctics per algú que vulgui començar a fer una dieta vegetariana. Jo, si demà vull començar a fer una dieta vegetariana, és bo que deixi la carn de cop?
La podries deixar, eh? Perquè si estàs parlant d'una dieta vegetariana, estàs parlant de que estàs prenent... Bueno, pot ser ovolàctea i, per tant, prens ous i prens làctics i, per tant, pots decidir deixar la carn. Sempre és millor, si tu tens molt clar que vols arribar a aquest tipus de dieta, fer-ho de forma, diguéssim, paulatina, a poc a poc, més que res, per no rebutjar-ho, de dir, ostres, que no, trobo a faltar la carn. Bueno, ara, tu la podries fer, i tant que la podries fer. Tu podries agafar i dir, ja no. Ara, això sí, tot allò que deixes de menjar ho has de cobrir amb aliments d'origen vegetal. Per tant, això anar amb una dietista nutricionista, graduada, que t'expliqui i que et faci aquest seguiment i que t'acompanyi a fer aquest pas d'una dieta omnívora a una dieta, no sé si ovolàctia o vegana,
Per tant, i ara sí, per últim, ni beneficis ni coses a la contra. Són opcions.
No, són opcions, però és veritat que tenen beneficis, perquè són dietes molt riques en fibra. Per tant, això a nivell intestinal, a nivell de protecció de càncer de colon, clar que funcionen. El que passa que, jo sempre dic, si la dieta omnívora nosaltres la fessin tal i com es recomana, estaríem parlant d'exactament el mateix. El problema és que les dietes omnívores són dietes que quan preguntes a gent com les fa, són pocs vegetals, molta carn, aquí ve el problema. Però si la fessin ben feta l'omnívora, penseu que les recomanacions amb carn estan de 3 a 4 cops a la setmana. Nosaltres fem 14 àpats a la setmana, que són 7 dinars i 7 sopars. Per tant, de 14 vegades estem dient que màxim 4. Si es fes així, jo crec que els estudis ens dirien que exactament igual, perquè a més el vegetal s'ha de posar en el dinar i el sopar. És a dir, qui es posa 14 vegades a la setmana vegetal, que són els 7 dinars i els 7 sopars?
Bé, jo vull en
confesso. Aquí ve el problema.
Jo vull en confesso. Jo que sóc molt, molt, molt carnívor, i a més m'agrada, però rareu cadascú, per gustos colors. Està bé si faig una dieta vegetariana no prolongada en el temps? És a dir, un temps determinat?
Sí, clar, tu pots decidir de dir, doncs mira, jo durant, no sé, 3-4 mesos la carn no la prendré.
Vull dir, és una bona forma de neteja, per entendre'ns?
No, neteja no. És a dir, la carn, si la consumeixes amb aquesta freqüència de 3 a 4 cops a la setmana, això no intoxica absolutament res. Uh-huh. Inclús ara potser el que diré no té molt a veure amb el que estem tractant ara, però al final, quan diuen que les carns, que les hem de reduir perquè els animals, el matar i el medi ambient, és perquè fem un excés. Uh-huh. Perquè si nosaltres estiguéssim amb les recomanacions de 3 a 4 cops a la setmana, no estaríem parlant d'això. El problema és que en fem un excés.
Clar. Eulàlia Vidal, professora del Departament de Nutrició Humana, Dietètica i Farmàcia de la Universitat Blanquerna Ràmon Llull, moltíssimes gràcies per tornar-se als estudis de Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig o el rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel oficial i a radioestel.cat.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, gairebé un minut i ja arribem a 2:15 del matí. Nosaltres que fem la nostra particular tertúlia dels dimarts. Avui amb Jordi Campos, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Com estàs, Jordi?
Bé, aquí, sí? Tranquil·let. Bueno, un pèl preocupat perquè, escolta, venia cap aquí i ha fet el paraigües i arribo al carrer i diu, ostres, sol, he tingut de fer les ulleres de sol. Sí, els homes del temps
no saps
avui
ben
no l'encerten.
Bueno, està...
No està per ploure, però...
Ja veurem, ja veurem. I amb una nova incorporació, Glòria Vives. Glòria, què tal?
Glòria Vidal.
Vidal. Ah, puta, malament.
Sí.
Glòria Vidal. Què tal, Glòria? Com estàs?
Molt bé, perfecte. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Que bé. Tu has agafat paraigües, també, o no?
No.
No, eh?
No, soc més valenta. Mira, plou, m'aguanto.
Vinga, va, que comencem parlant de cosetes que han anat passant aquesta setmana i un dirà, home, Joan, som a dimarts, no han passat gaires coses. Doncs déu-n'hi-do el que ha passat. Comencem parlant dels resultats de les eleccions europees, Jordi. Com us veus, això?
Més o menys.
Vols preguntar si vas anar a votar? No, que vas votar, evidentment, que a mi m'és igual, i això és secret, sinó... vas anar a votar?
Vaig anar a votar, sí. Em van enviar una enquesta a casa, si pensava anar a votar, i jo crec que és un deure que tenim, i més els que creiem més en Europa que en l'estat espanyol, per desgràcia. I, pues una miqueta per donar serietat i de compromís que crec que hem de tenir tots amb les votacions, ja que estem en un país democràtic i tal, crec que tenim el deure, sempre que sigui possible, que no caigui un llamp o alguna cosa, d'anar a votar.
Glòria, vas a votar?
Vaig anar a votar. Jo sóc una demòcrata convençuda i crec que és un deure anar a votar.
Europeista,
no pot, sí, sóc europeista i, a més, si, què vols exigir si no tu no et compromets ja d'entrada amb qualsevol? I, a més, podem anar a votar el menys dolent, almenys això.
Sí, i tant.
Jo estic convençut que... hi ha un salt generacional que està molt bé, que comenteu vosaltres. Que vosaltres teniu molt, molt arraigada aquesta cosa del s'ha d'anar a votar, perquè és un dret, però hauria de ser una obligació, com a ciutadà, i el jovent ho va perdent, això. Vosaltres ho noteu així?
Sí, sí, el jovent, i a més el jovent ja de casa, doncs a vegades tinc de ser jo la que tinc de fer una apologia d'una idea o d'alguna cosa,
sí?
Perquè per convèncer-los una mica, va, homes, va, si no... Sempre hi ha coses a fer, i diu, ai, Europa... Però si Europa és importantíssim. Si és que Europa, i per nosaltres, els catalans, és importantíssim.
Ja ho hem vist els darrers temps, sí, amb totes les decisions dels pagesos, per exemple.
Exacte, per això, és molt important.
Jordi, tu també et passa això,
sí,
no?
Bueno, totalment d'acord, hi ha com un relleu generacional, potser perquè nosaltres hem viscut el començament de... o al final d'una dictadura... Bueno, al final, no, al quasi final, perquè encara duren algunes coses, i no es podia votar, i ara, doncs, bueno, com diu la Glòria, ara que tenim la possibilitat que les coses van millor, doncs, amb el fons hem de ser agraïts moralment, i correspondre com habitants de la península Ibèrica, com europeus, com tot, hem de participar.
Si parlem dels resultats, hem de dir que el Partit Popular va guanyar aquestes eleccions europees a Espanya, però el Partit Socialista resistia perquè la distància s'esperava molt més gran del que al final va ser. En bona part gràcies al PSC, que es va imposar a Catalunya amb més del 30% dels vots per davant de Junts i Esquerra, que sumats arribarien tot just al 33%. I tot plegat també en un context europeu d'ascens de l'extrema dreta, amb els conservadors millorant resultats i amb una patacada important de socialdemòcrates europeus, liberals i també dels verds. Per municipis, anem a veure per municipis, perquè per municipis el PSC és primera força a 3 de les 4 capitals catalanes, Barcelona, Tarragona i Lleida, tot i que el partit que ha tingut més victòries municipals ha estat Junts, que ha aconseguit ser primera força en 587 pobles i ciutats, entre les quals, precisament, una capital, una sola capital, com Girona. Quina valoració en feu d'aquests resultats?
Bueno, és una miqueta lògic. A veure, el món rural és el món, diguem-ne, com més conservador i que sempre votava més Convergència i ara la seva hereva. El món, diguem-ne, els municipis més grans és un món més industrial, més ciutadà i on ha hagut fonamentalment més inversió, més immigració. El món rural també. Però al món rural la majoria s'han integrat, parlen català, i aquí, doncs, per exemple, a l'Hospitalet, doncs no, i l'Hospitalet és molt gran. O sigui, la conurbació de Barcelona no és la mateixa. I el vot és socialista, que és de progrés, però no és catalanista ni catalanista de progrés, ni és... conservador, ultraconservador, com és el PP. O sigui, aquí és lògic que el PP no tregui bons resultats. I, a més, jo crec que actualment el PP està fent por. Perquè, a més, com es veu obligat a pactar amb l'extrema o extremíssima dreta, o sigui, més extrema que ells, crec que molta gent s'ho repensa. O sigui, que va votant diferent segons sigui. I que el del PP fa por, perquè és que van dient coses que al final la gent li agafa por.
A mi m'interessa molt que ho perdem una mica, això de l'extrema dreta. Ho dic perquè, i ara m'ho recordàveu vosaltres, no jo, però, clar, vosaltres heu viscut una dictadura que jo, per exemple, no vaig viure. I, clar, jo m'imagino que vosaltres que veu viure allò, veieu com puja l'extrema dreta arreu d'Europa, i què, Glòria?
És que no ho entenc, la pujada de l'extrema dreta a tot arreu, però en països tan, tan conservadors, europeistes, com una França, que Le Pen ha arrastrat tot el que puguis imaginar-te.
Primera força política.
Exacte, com una Àustria, que ja fa temps que està fent allà a borda, i a, tot, a uns llocs que quan anaves de viatge t'emmirallaves perquè era el lloc de la democràcia més, com més rància, però una democràcia no com aquí, que pobrets, érem uns desgraciats, perquè encara estàvem, vamos, per la influència de la dictadura, que encara anem arrastrant els poderes judicials i tot el que hi ha. Llavors, això sí que és una cosa que fa una mica de por, que no se'n recorden de la Guerra Mundial, no se'n recorden de la gent que va morir, de la gent represaliada, no se'n recorden d'això. Això és el que passa, que a vegades ja la gent no té memòria. Passen 30 anys, i en 30 anys ja ningú se'n recorda del que va passar, del que va patir, o d'aquí. Aquí no se'n recorden com anàvem davant dels grisos per la Portaferrissa i per aquells llocs. És que, però això també és la memòria humana, que a vegades és una mica preocupant.
És que no ho han conegut.
No, segurament, clar, no ho han conegut. Aquí tots són drets i llibertats, i bueno, doncs valer, tot, podem fer tot, que no passa res. I antes tenies d'anar, que sempre tenies d'anar mirant a dreta i a esquerra a veure què passava. Vull dir que això a mi, a Europa, també em preocupa. I a mi em preocupa perquè jo veig molt l'Europa. O sigui, sé com són, i sé com el tarannà de la gent. I el tarannà d'Alemanya també està malament. I llavors, pues, tot...
Alemanya, segona força política, és un partit d'ultradreta.
D'ultradreta.
Alemanya, Alemanya, que ve d'on ve.
Venint d'on ve. Llavors, també això també et dona... I aquí poca broma, també, perquè tothom, sembla que no en tenen compte. Oh, els de Vox, aquests que ara no bailen o la fiesta s'acaba, o tota aquesta història. Però tota aquesta gent, el discurs que dona és un discurs tan masclista, tan xenòfobo, tan dolent, que jo no sé com algú... I alguna gent jove pot votar això. També tenim un problema també amb una gent jove, o un sector de la gent jove que combrega amb aquestes idees. Això a mi em preocupa bastant.
Bueno, jo penso com ella. En tot cas, puc matisar algunes coses així, però bueno, és evident que el desconeixement del que va passar abans, perquè jo no sé si la gent no estudia història, o dius, bueno, jo faig ciència i no vull saber res d'història, però és que la nostra història l'hem de conèixer. I el que ha passat, i el que porten a vegades el desconeixement de la gent, és que a mi no m'interessa la política. Home, no t'interessa la política, no m'interessa l'economia. Ah, cony, però vols cobrar cada mes. Sí, realment, vols participar, vols participació ciutadana, vols coses... I jo crec que hi ha un canvi d'estils, o sigui, ara ja parlo com llaio, jo no m'ho considerava, però, cony, vas fent anys i dius, hòstia, és que penso d'un any, perdó, penso d'una altra manera. Ara em diran que sóc un llaio. I dic, pues sí, comença a pensar, perquè tens tot una sèrie de coneixements, que la Glòria en té més i tot, o sigui, i parla molt, molta eloqüència, però és que vas acumulant experiències teves i d'altra gent. I llavors t'expliques com és possible. Però sents veus i diuen és que la gent ja no sap què votar, i llavors pensa que aquesta gent poden fer algun canvi. S'agafen a sofismes com la immigració i que hi ha massa i que no sé què, i bueno, no es donen compte que el 80% dels habitants de Catalunya són producte de la immigració. O sigui, les 8 famílies, els 8 apellidos catalanes, o los 8, no existeixen. No existeixen. Jo em dic Campos i em considero català tota la vida. I arriba un moment que dius, bueno, però escolta, per on va la gent? I, a més, si aquí, no sé, els hàbits procreaticis que es tenien abans, que es tenien famílies nombroses, ara s'han canviat per al fill únic o al gosset, per a que sigui, per problemàtica social, per a que sigui. I la gent s'ha tornat molt més egoista. I a vegades pues, es pensa, bueno, si aquests no han fet bé, igual aquests ho fan bé. I no es pensen en el missatge que estan portant. Bueno,
Jordi, de seguida torno cap a tu, però abans... Glòria, per on creus que passa la solució?
Jo la solució sempre passo per ser millor persona. Mira quina cosa més senzilla. Estem parlant de la immigració, de totes aquestes coses. Si tu comences ja a mirar-te, qui te fa les feines a casa? Jo tinc una noia armènia. Qui et cuidarà els avis? Els avis que jo coneixo que cuiden, una noia hondurenya i una noia venezolana. Tota la gent que no vol fer la feina. Qui et pinta les cases? Qui et pinta quan vols pintar? Truques a quatre pintors i al final el pintor que et ve és un noi o marroquí o qui sigui. Això té de mirar una altra mirada. La mirada que posem sobre la immigració és una mirada negativa i que no és la real, perquè la gent ve aquí a treballar. I si tu els escoltes, pots tenir aprensió, pots tenir el que tu vulguis, però si tu els escoltes, tu el que vols que aquella gent vol tenir una vida més digna que la que tenia a casa seva. Però encara pensa en la iaia que han deixat o... Jo, la noia que tinc, només pensa la meva mare, que està en un lloc d'Armènia, imagina't, i que no la puc anar a veure o perquè els papers no estan arreglats. També és un drama, i aquest drama també el tenim de tal. Això és una cosa que tenim una altra mirada. La mirada és important per les solucions. Tampoc no quedar-se amb els extrems, allò que dius, no, la meva ideologia és aquesta i aquesta. No. No, perquè jo hi he après que al llarg de la meva vida he anat canviant, no canviant d'ideologia, no, la meva ideologia és la mateixa, però sí que canviant una mica de mirada, que la mirada és més una mirada més benevolent, una mirada una mica més comprensiva a tots aquests problemes que ens revolten i que ara són la bandera que porta la ultradreta, la ultradreta i la ultracatalana, per anar contra... que no discutim d'aquesta gent pobra que ve en patera i que estan en un lloc tancats perquè no tenen papers. Què voleu que en surti d'això? Que no tenen, no poden treballar. No us heu fixat a vegades anar per Barcelona i veure els manteros? Que els pobrets, que llavors te'ls mires de lluny i llavors tanquen allò corrents, baixen al metro... Tot això, on vols que condueixi? Pot ser que condueixi la delinqüència. És que quasi com és com si féssim una catifa cap a la delinqüència. I això també es té de mirar d'una altra manera. I això em sembla que es té d'explicar. Moltes coses de la nostra societat, el primer problema, políticament, socialment, és no explicar les coses. Si les coses s'expliquen millor, potser la gent ho entendria millor. I moltes vegades, amb problemes polítics passats, no s'ha explicat com hauria d'explicar-se perquè tu entenguessis el missatge i sapiguessis per on vas. Jo, la meva opinió, és que una mirada més benevolent amb totes aquestes problemàtiques.
Ara parlarem de la migració, que m'interessava molt el que deia la Glòria abans, Jordi, però la Glòria deia, si l'he entès bé, i m'ho he resumit aquí, que la cosa amb l'extrema dreta es soluciona amb més diàleg i amb més educació.
Bueno, això, evidentment, i amb més cultura, però bueno, hi ha gent molt culta i molt educada i molt de tot a l'extrema dreta. Jo, amb el cas, per exemple, Argentina, que parlaven... Sí, clar, Argentina arriba pràcticament al 50% de la població que està al nivell de la pobresa. Com vols que no se'n baixin? O sigui, algun lloc han d'anar. I... Bueno, sembla ser que molta gent vota a la desesperada. A veure si aquest em soluciona els problemes. Els pagesos del sud de França, el sud de França, la part que era catalana, nord-catalana, Perpinyan, però bueno, ha votat l'ultradreta. I el president de la zona aquella, que ja no sé allí com sigui, o no de la regió o el que sigui, pues són d'ultradreta. Dius, a veure, que són gent... molt propera a nosaltres. Com poden votar això? Igual que aquí. Dius, bueno, perquè hi ha gent... bueno, que a Espanya tenim una altra manera. O sigui, el problema de França no és el mateix que a Espanya. Hi ha un problema comú i després suposo que hi ha fets diferencials. I un fet diferencial d'Espanya és que nosaltres tenim les arrels del franquisme que no s'han eliminat, o sigui, continuen, sobretot amb alguns sectors, són inclús dominants sobre els valors actuals, no? I el concepte de pàtria està per sobre del concepte dels valors humans, del que sigui, i això a França pot passar una mica en la immigració, però no passa amb altres com passa aquí, perquè quan veus la gent resant el rosari davant de la, del carrer Ferraz en contra de l'amnistia, dius, però com es poden dir cristians aquesta gent quan estan en contra del perdó i Déu Nostre Senyor diu que ens hem de perdonar tots? O sigui, és una cosa tan rara, o sigui, que ja barreixen tants conceptes, però que són... són contraris, o sigui, no ho entenc.
Deixem una mica enrere, Jordi, perquè abans la Glòria feia èmfasi en una cosa que jo crec que és molt important, que és el tema de la migració. Tu creus que l'extrema dreta s'ha aprofitat de la migració perquè és un debat que els partits que no són d'extrema dreta no han abordat mai?
Bueno, jo crec que se n'aprofiten, evidentment, de la població. Tothom està d'acord, tothom està d'acord que s'ha de fer un control. Tothom, bueno, amb coses positives de la immigració. Bueno, el president del Banc d'Espanya, que ningú pot dir que sigui d'extrema esquerra, diu que si no tenim immigració pels anys 50, bueno, això serà una debacle, perquè hi ha moltes feines que no es fan, el que sigui, i necessitem un relleu generacional que no l'estem tenint. Jo a vegades penso, bueno, en països com, per exemple, Rússia, i Estats Units. Dius, hòstia... Ai, perdó, una altra vegada. Estats Units té, no sé, ja si 380 milions d'habitants, té una barbaritat, però és que tenen de tot. De tot. I, bueno, i la gent està orgullosa del seu país. Siguin o no en siguin, potser estaran més ben tractats o no. I veus que pot arribar un president que sigui de color negre, i no n'hi ha... I, bueno, i la gent, bueno, evidentment que hi ha gent que, ui, es rasgarà les vestidures, però és un país que ha anat bé. I, en canvi, veus Rússia, que està, pues, bueno, quan es va desmembrar la Unió Soviètica, al final es van quedar amb 100 i escaig milions d'habitants. O sigui, que avui en dia això no és res. O sigui, per ser una potència, en tan pocs habitants, quan tens la Xina a 1.400 milions, quan tens la Índia a 1.400 milions, Estats Units, que arribarà als 400 milions, res més que obrir una miqueta la porta, o sigui, tothom... I ells s'han quedat enclaustrats amb unes idees que, malgrat nosaltres creiem que no, les estan compartint el 75% de la població a Rússia, que són els que estan d'acord amb la invasió d'Ucraïna i d'Ucraïna i del que convingui. I del que convingui, perquè ens amenacen a tots, des del meu punt de vista i d'altres punts de vista. Per tant, això de la ultradreta i tot, evidentment, s'estan aprofitant de la immigració, que la immigració és una situació que s'ha d'assumir amb coherència, amb bonomia per una part, però bueno, s'ha d'assumir. O sigui, i que d'Àfrica es vindran cap aquí i d'Àsia vindran cap aquí, igual que se'n van abans als Estats Units, i que abans van venir a Catalunya. Mm. A Catalunya hi havia un cens, si se'n recordeu, dels 6 milions. Sí. Bueno, si no hagués estat per la immigració, diferent estat per la immigració, ara Catalunya igual tindria 2,5-3 milions d'habitants. Perquè la majoria són d'altres arrels.
Glòria, això, et transpresso la mateixa pregunta. Tu creus que l'ultradreta ha usat aquest discurs de la migració perquè els partits polítics que no formen part de l'arc de l'extrema dreta no ho han abordat suficientment?
És que és natural, això. Si ningú parla del tema, ells d'aquest tema en fan bandera. I llavors tens de pensar que també hi ha molta gent de segona generació que vota Vox, o molta gent de segona generació, immigrants, És que tampoc és allò de donar palos sense saber a quin lloc vas. O sigui, sí que es té d'abordar, és que es té d'abordar en plan seriós, com tantíssimes coses tenen d'abordar, que no s'aborden ni s'analitzen totes les conseqüències. És que és això, és així, simplement. Així, l'ultradreta, clar, és que l'ultradreta té... té un discurs que és una mica fal·làcia, per anar a buscar i per anar a tocar tot això, també el de la religió, moltes coses de drets aconseguits. Pues bueno, si això és una bona cosa per a la humanitat, tots els drets que es puguin aconseguir, benvinguts siguin, perquè és que no podem mirar a l'ombligo. És dolent, és dolent. I també és dolent mirar enrere, perquè tenim de mirar enrere. Jo sóc gran, però sempre estaré mirant endavant. És que no es pot mirar enrere. És que quasi ni per tenir nostàlgia, endavant, que sempre aniràs millor. Moltes coses no veuré, però jo penso... Oh, sí, el 50, hi haurà això, hi haurà allò... Sempre hi haurà coses, perquè si es mirés enrere, jo mai hagués pensat les coses que he fet o les coses que amb un tros de mòbil o amb una pantalla pugui... I dic, com pot ser? O anar a veure una exposició de quadros i et poses unes ulleres i sembla que t'entris a dintre del quadre... Tot aquest tipus de coses, que això és que la societat i el món va endavant, que és això el que tenim de buscar, el que es tenia de mirar, és que sortíssim sempre millor persones, més solidaris, amb un tarannà més bonic, que no aquest tarannà que a vegades ens volen imposar.
Un dia farem una tertúlia llarga d'això que parlava ara de Glòria, i és que em cria molt l'atenció, això de les noves tecnologies, de l'aparició de la IA, la intel·ligència artificial. Un dia m'agradaria parlar-ho amb vosaltres per sobre com ho esteu veient tot plegat, perquè, clar, vosaltres veniu d'un lloc on no hi havia res de tot això, on no existia ni tan sols internet,
i
de cop els darrers anys ha evolucionat d'una manera que jo, mireu, fa pocs anys ja començava a dir, jo quan agafo un mòbil i comenci a no entendre les coses, m'hauré fet gran. I aquest moment ha arribat ja. Imagina't si corre la cosa, imagina't. Va, 9 minutets i a les 11 del matí, deixeu-me obrir un altre tema de debat i d'actualitat, perquè ahir es va constituir la mesa al Parlament de Catalunya. Junts, Esquerra i la CUP van tancar aquest acord perquè l'exconseller de Territori, Josep Rull, sigui el nou president del Parlament de Catalunya. Recordem que Josep Rull ja havia estat, en passades legislatures, membre de la mesa, si no erro, tercer secretari de la mesa del Parlament de Catalunya. Avui ja és molt honorable president del Parlament. A la primera votació Rull va obtenir 35 vots, els de Junts, per darrere de Sílvia Paneque, que va rebre els 42 del PSC. D'altra banda, Pere Lluís Huguet va obtenir els 15 del Partit Popular, Maria García Fuster els 11 de Vox i Susana Segovia els 6 de Comuns, a més dels 24 vots en blanc d'Esquerra i CUP i dos de nuls d'Aliança Catalana. Finalment, a la segona votació, amb només dos candidats, els 59 vots de Rull s'han imposat als 42 de Paneque. I d'aquesta manera, la mesa de la 15a legislatura del Parlament de Catalunya va quedar ja constituïda. Ho vau veure per televisió?
Sí, tot.
Tot, eh?
Jo sóc molt fanàtica de la política.
Sí?
Sí.
Que bé.
I tinc temps. Si no tingués temps, tampoc no ho faria, però en aquest moment me'l busco el temps per veure i enterar-me, perquè si tinc d'opinar, però no aquí a qualsevol lloc.
Des del 2017 no et cansa la política?
A mi no.
No, eh?
No, i això que n'hi ha motius per cansament, eh? Però no, la política és política. El que passa que a vegades m'agradaria que les coses fossin diferents, i no són, però bueno, jo trobo que tothom està jugant el seu paper, i això que de vegades veu més clar. I amb el d'ahir, em sembla que més clar que l'aigua.
T'imaginaves una mesa independentista? Perquè al matí no sabíem res.
No, l'independentisme ha perdut més d'un milió de vots en aquestes últimes eleccions. L'independentisme va perdent cada vegada que es va votar. Jo sempre pensava que la gent que tenia una ideologia i que era d'una manera no canviava, però veig que això no és així, perquè si no, tota la gent que en aquells moments tan alts, de tanta eufòria, votava això, doncs ara hagués continuat votant les mateixes formacions i no ha sigut així, no? Però també m'han donat compte que hi ha com uns entramats d'interessos molt bèsties, que jo suposo que també... d'una manera, encara que no es puguin veure Esquerra Republicana i Junts, perquè siguin... Tampoc no ho entenc, perquè amb una hipotètica República Catalana, una hipotètica, faria falta una dreta, una esquerra... O sigui, que tots tenien el seu lloc i llavors es pot formar un país amb totes les faccions de la política, que tampoc no n'hi havia tant. No es poden veure... però que eren necessaris, però com que tot això és molt hipotètic, perquè tot això, llavors, s'ha vist que a la realitat no hi ha res, doncs després ara, doncs això. De totes maneres, aquest matí jo m'agrada molt un programa de TV2, el Dematí Primera Hora, que és el...
Cafè de les Idees.
Sí, de la Gemma Nierga. I que m'agrada molt qui va. I avui he anat a l'illa.
Sí, estava a Salvador Illa, ho hem comentat aquí.
Sí, i a més, pues, ha explicat i tal. El Salvador Illa, que és un tio amb un tarannà pacífic i tal, estava molt nerviós i ja no l'he vist com altres vegades. Si l'analitzava, no l'he vist com altres vegades, perquè també, vale, potser sí que pensa que si... que anirem a unes altres eleccions... Ara no fa falta unes altres eleccions? És que són unes complicacions que potser no estic al nivell per analitzar-lo.
Tu creus que anirem a noves eleccions?
És que avui, amb tot això de la mesa independentista, tu creus que el senyor Rull no dirà que el seu candidat és el senyor Puigdemont? Encara que no en surti.
Ja ho ha dit, eh?
Ja ho ha dit, no, si no, si
ho ha dit. Ho ha dit diverses vegades.
Ell dirà, el meu candidat és el senyor Puigdemont i llavors mirarem a veure si surt, que no sortirà perquè tampoc no té els apoyos necessaris. Però també el senyor Illa necessita Esquerra Republicana. Però és una cosa que era com el tripartit de sempre. Uh-huh. Comuns, Esquerra Republicana i PSC, no? Però com ho té? No sé si ha dormit aquesta nit passada. Llavors, no sé si ho heu vist, suposo que sí que ho heu vist, ha sortit el senyor Boye dient que t'ho tenien preparat i que ells estaven més tranquils, que jo també, aquest, no sé si es posa, però aquesta actitud de dir que t'ho tenim tranquils, que t'ho tenim bé, baixarem, clar que baixarem, perquè avui està a la migdia, està el Boye.
Acaba de sortir el Boye, sí senyora, aquest matí.
Està sortint el BOE.
Per tant, ja està en vigor, eh?
Així que tot està en vigor. Demà, sí, si volguessin, sí, ja podien anar, ja, tranquil·lament, ja podien tancar els paperets, aquests paperets que... I tot això està d'una manera que almenys potser estarem amb l'AI fins a l'últim moment. Sembla que és sobre el 25 de juny, sí, que em sembla... Doncs llavors diu...
25 de juny és data límit per
data
convocar
ple. I estarem, em sembla que estarem a veure què passa. Ara diu que hi ha converses, perquè també després he sentit que deien que estaven parlant Esquerra i PSC, perquè també és que com ho fas? I ara tu creus que la ciutadania... Si anem altra vegada a votar, què votaríem? Al setembre? Quan votaríem?
Cap al novembre, em sembla que estaria previst.
Tu creus que...
Igual es votaria diferent, eh?
Ah, vale.
Sí, perquè ara molta gent...
Tu creus
que... Ha votat, per exemple, Junts.
Sí.
Molta gent d'Esquerra.
Sí.
Ha votat a Junts, bueno, per intentar aconseguir un màxim i que un partit arribi.
Exacte.
Tota aquesta gent, la majoria, no tornaran a votar, perquè no és la seva ideologia.
La meva pregunta, però, Jordi, en aquest cas, és amb l'amnistia ja sobre la taula i en vigor.
Sí.
Si anem a eleccions cap a la tardor vinent, ja sigui el novembre, l'octubre, quan sigui, Puigdemont es podria tornar a presentar.
Sí, però...
Això primera, perquè va dir que deixava la política activa si no guanyava la investidura.
Exactament, totalment d'acord. Sí, sí.
Però si és repetició electoral, es podria tornar a presentar.
Si es repeteix...
I segona, perdona, Jordi, segona, amb l'amnistia sobre la taula, es podria presentar Oriol Junqueras.
Sí. Bueno, jo, personalment...
Per tant, canvia una mica l'escenari polític,
crec que l'Oriol Junqueras és una persona cremada. O sigui, el pas al costat que ha fet molta gent, va fer... el president de Catalunya, que ha fet ara la Yolanda... Sí. O sigui, l'hauria hagut de fer fa molt de temps, ell, i deixar pas perquè ell ha estat tapant el que ha estat de president, que res més ha fet un pèl de president al final, quan l'altre se'n va. O sigui, s'ha de deixar que les cases es ventilin una miqueta, fer neteja, posar ordre i tal. Sí, s'han de fer unes noves eleccions, que jo crec que això és ho deuen estar parlant. Si els independentistes no van junts, o sigui, no cal fer-les, o sigui, ja estem bé com estem, ens barallem entre tots i tal, perquè no hi ha sentit. Perquè, bueno, la independència depèn del concepte que tinguis. Mm. I l'altre dia ho definia molt bé. O sigui, hi ha gent que és independentista perquè és independentista i vol la independència. I hi ha gent que diu home, si tenim la independència, millor, però si no, anem. I això s'ha de definir. O sigui, si han d'haver-hi noves eleccions, que sigui per fer coses diferents, si no, no val la pena.
Ho veurem, tot plegat. Jo em quedo amb una frase que deia en Jordi, però és que també em deia ma mare quan no ordenava l'habitació, que em costava una mica fer aquestes coses quan era petit. S'ha de deixar que les cases ventilin i posar ordre.
Sí.
Això em deia ma mare quan, quan em tocava rentar l'habitació una miqueta. Glòria Vidal, Jordi Campos, moltíssimes gràcies. Ja ho sabeu, torneu quan vulgueu, torneu la propera setmana en aquest debat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Molt bé.
Júlia Julbe, i tornem de seguida.